Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Com faltin 3 minuts per 9:15.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com estàs?
Doncs molt refredat, Roger.
Ja ho veig, avui des de la distància, eh? Quin greu.
Sí, sí, bueno, és millor això, eh? Perquè els virus que estan corrent de refredats i això, doncs, més val prevenir.
Molt bé. El Joan Anton Català cada diumenge, des de l'estudi des de la distància, parla de ciència al suplement, això és la Terra plana. Ho fem a través, doncs, de tots els seus coneixements, que trobem plasmats en molts dels seus llibres, i la notícia, ara sí, ja ho sabem, és que sortirà publicat ben aviat el teu nou llibre, Geopolítica de l'Espai. Això arriba... De fet, ho presentem plegats, Joan Anton, el dia 20 de febrer a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya.
Sí, a les 7 del vespre. T'agraeixo molt, Roger, que m'acompanyis en aquesta presentació. Parlarem això d'un tema que és de molta actualitat i que ens toca una mica a tots, el domini de l'espai, l'economia també de l'espai, les lleis, la militarització. I el llibre aquest, Geopolítica de l'Espai, serà a les llibreries ja a final d'aquest mes de gener.
Envia-la aviat perquè tinc feina a llegir, Joan Anton.
Sí.
Per tant, convidem tots els oients, no? S'ha de reservar això, com va?
No, és de lliure accés a Casa del Llibre de Rambla Catalunya.
Sí, el que passa és que ho col·lapsarem, Casa del Llibre Rambla Catalunya, si venen tots.
Vull dir que... Roger, tio, tant de bo.
A veure, 20 de febrer, 7 del vespre, Casa del Llibre Rambla Catalunya. 20 de febrer és un dimarts, oi?
És un dilluns.
Dilluns. A veure que ho tinc ben apuntat, això. Sí, un dilluns, efectivament. Molt bé, doncs us esperem a la Casa del Llibre el dia 20 de febrer per presentar Geopolítica de l'Espai, l'últim llibre del Joan Anton Català. Encara no en puc parlar perquè no l'he llegit, però segur que val la pena. Avui, abans de començar, Joan Anton, volia preguntar sobre un dels titulars de la setmana, que és aquest suposat rescat que s'haurà de fer a uns astronautes atrapats a l'Estació Espacial Internacional. A veure, què hi ha de cert i què hi ha de fake news amb tot això?
Ai, aquests titulars, clar, fixa-t'hi, rescat i atrapats, no? Això, ho has dit molt bé, això és el que ha anat sortint en molts titulars d'aquests dies. Clar, perquè hi hagi un rescat i perquè estiguin atrapats, cal que hi hagi aquesta situació d'emergència. I aquesta situació d'emergència no existeix. Això ja d'entrada. El que ha passat és que, com sabem, les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional les renovem cada 6 mesos aproximadament, i una de les naus Soyuz russes que està acoblada a l'Estació Espacial i que havia de servir d'ascensor per baixar 3 dels astronautes que tenim en aquest moment allà, va tenir una pèrdua de material refrigerant i ha quedat inútil o no gaire segura per baixar astronautes. De manera que ara l'Agència Espacial russa i també la NASA estan veient com fer per fer aquest relleu de tripulacions, i aquí ja s'obren diverses opcions. Tenim una nau de SpaceX, de l'Elon Musk, que és acoblada també en allà i que es podria utilitzar. Rússia enviarà una altra Soyuz buida, que l'enviaran buida al mes de febrer per acoblar-se a l'estació i baixar els 3 astronautes, en fi. Però, torno a dir, no existeix en aquest moment una situació d'emergència. Mai s'ha hagut d'evacuar, en tota la història de l'estació espacial, des de l'any 2000, mai s'ha hagut d'evacuar d'emergència l'estació espacial. En cas de que hi hagués aquesta situació d'emergència, sí que s'hauria de reaccionar ràpidament i veure quina opció tenim per fer baixar els 7 astronautes que en aquest moment hi ha a l'estació espacial. Però, torno a dir, no és el cas que hi hagi cap situació d'emergència, ni jo prevec que em pugui passar alguna abans no les naus no tornin a estar operatives.
Conclusió, llegiu també la lletra petita de les notícies amb titulars cridaners vinculats a la ciència i a l'espai, perquè normalment també hi ha trampa, Joan Anton?
Sí, jo penso que aquesta és la lliçó, aquesta és la lliçó, s'ha de llegir més enllà del titular, sí.
Avui a la Terra plana parlem de l'evolució. Avui ens quedem a la Terra per parlar de l'evolució a la Terra plana. Clar, és un concepte que de tant en tant l'anem tractant aquí i que sorgeix de molt antic, no? Perquè ens ve el cap Charles Darwin, però fins i tot ve d'abans, això.
Sí, perquè clar, hi ha els pensadors antics, els pensadors grecs, per exemple, hi donaven toms, no? Anaximandre, per exemple, ho va fer als segles 6 i 7 abans de Crist, i en aquell moment el pensaven que tot venia d'una transformació, no? De com uns éssers es podien anar transformant en els altres. El que passa que en aquell moment, dels grecs, l'ortodoxia que hi havia, que estava representada per Plató i Aristòtil, defensaven que els organismes són com són per disseny, d'inici, és a dir, que es van fer així. I, de fet, aquest model és que el que la religió cristiana ha estat defensant o va defensar durant centenars d'anys. Hi ha èpoques més modernes, un naturalista francès que es deia Lamarck va publicar una obra que es deia Philosophie zoologique a l'any 1809 i ell creia que els organismes simples sí que podien aparèixer de forma espontània, però que llavors a poc evolucionaven i es anaven convertint en altres més complexos gràcies a una misteriosa força. Per tant, segons aquest model, els organismes més simples feia poc temps que havien aparegut a la Terra i els que es desenvolupaven feia bastant més temps per esdevenir molt més complexos.
Clar, el que passa és que tot això, d'alguna manera, quan arriba Charles Darwin, ho aplica i posa noms i cognoms, no?
Sí, de fet, jo penso que n'hem parlat de figures científiques, Charles Darwin és d'aquelles figures que penso que tenim bastant oblidades. És revolucionari absolutament, és a dir, podria estar al mateix nivell que Einstein en el món de la física. A l'any 1859 ell publica el seu Sobre l'origen de les espècies i trenca totes les ortodoxis esquemes que hi havia en aquell moment, i entre altres coses sabem que defensa que tots els organismes provenim de l'evolució d'un ancestre comú. Introduïa, a més, aquesta misteriosa força que Lamarck n'havia parlat, que feia que els organismes s'anessin transformant, i en deia selecció natural, que ara ho explicarem, selecció natural que provocava aquesta evolució de les espècies. I també deia que els organismes tenien algun mecanisme que en aquell moment ell desconeixia, que aconseguien passar informació de generació en generació. En aquell moment encara no sabien el que era la genètica. I, per tant, Darwin no podia explicar aquest mecanisme de com els organismes es passaven informació d'un a l'altre. Cal dir, per ser exactes, que hi va haver un altre científic, Alfred Russel Wallace, que de manera independent i al mateix temps va també derivar aquest concepte de la selecció natural. Però, sens dubte, Darwin és el que ho treballa més, ho eleva a rang de llei universal, gràcies a les observacions nombríssimes que va fer en aquell superviatge de 5 anys amb el vaixell Beagle a l'any 1831.
Clar, i després aquí també hem de posar damunt la taula la teoria de Gregor Mendel.
Clar, en paral·lel a tot això, perquè ara et deia, mira, Darwin no podia explicar el tema de la genètica, no podia explicar com els organismes aconseguien per passar informació d'un a l'altre, que és un mecanisme que és bàsic pel que avui explicarem, per l'evolució. En paral·lel a que ell feia els seus viatges i les seves teories de l'evolució, un monge augustinià txec, en la tranquil·litat i solitud del seu jardí, feia experiments amb pèsols de color, i d'alguna manera posava les bases del que després seria la genètica. Aquest va ser Mendel, Gregor Mendel, i veia com combinant generacions de pèsols de diferents colors s'aconseguien uns patrons molt determinats, i ell deduïa que, per tant, hi havia alguna cosa en els pèsols que deia quin color haurien de tenir la descendència i que combinant aquestes característiques es podien anar obtenint varietats de colors diferents. Aquí potser el comentari és que així com Darwin va revolucionar, lo de Darwin va ser un terratrèmol, i de fet el van atacar per davant, pel darrere, el van atacar de totes les maneres. El treball de Mendel va passar completament desapercebut. És un model que passa desapercebut fins començaments de segle XX i la primera meitat del segle XX, que és com quan es comença a fusionar tot aquest coneixement que prové de la genètica mendeliana amb la teoria de l'evolució de Darwin, per donar-nos el model que avui tenim i que ara explicarem del que és l'evolució.
Avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, l'evolució. Sabem com es va començar a desenvolupar, sabem quins científics van ser clau per al seu establiment. Anem a les definicions. A veure, com funciona exactament l'evolució, Joan Anton?
Funciona bàsicament gràcies a dos fenòmens que provoquen variació genètica entre els individus, que ara els explicarem. Aquests dos fenòmens els anomenem mutacions i recombinació genètica. I després, dos altres factors que fan que aquestes variacions genètiques que s'han produït es generalitzin, és a dir, continuïn a la població o bé desapareguin. I aquests altres dos mecanismes s'anomenen selecció natural i deriva genètica.
Per tant, aquí tenim dos fenòmens, les mutacions d'un costat i la recombinació genètica de l'altre. A veure, mutacions de l'ADN. Què és? Com funciona l'ADN, Joan Anton?
Molt bé, a l'ADN li vam dedicar un capítol la temporada passada. Recordem, aquí només direm que és com el llibre, jo l'explico dient que és com el llibre d'instruccions que diu com es fabrica i es desenvolupa un organisme. El tenim dins cadascuna de les cèl·lules dels organismes, tenim una còpia de l'ADN és una molècula supercomplicada. Perquè et facis una idea, el llibre d'instruccions per fer un humà, és a dir, l'ADN humà, té com més de 3.000 milions de caràcters, de lletres escrites, i bàsicament l'evolució es basa en modificacions que tenen lloc en aquestes seqüències d'ADN, és a dir, en el llibre d'instruccions. En concret, les modificacions que ens interessen, les que tenen a veure amb l'evolució, són les que es produeixen en l'ADN del que anomenem les cèl·lules germinals, els gàmets, és a dir, les cèl·lules relacionades amb la reproducció. Perquè, clar, l'evolució el que es basa és de que hi ha variacions genètiques que es transmeten a la descendència. Per tant, les modificacions que hi pugui haver a l'ADN d'una cèl·lula de la pell no ens interessen a nivell de l'evolució. El que sí que ens interessa és els que hi ha, per exemple, les variacions a l'ADN d'un espermatozoide o d'un òvul, perquè aquests sí que es transmetran, aquestes variacions sí es transmetran a les següents generacions. Això és el que necessita l'evolució per funcionar.
I suposo que és en aquest ADN on tenen lloc les mutacions, no, Joan Anton?
Exacte, exacte. Les mutacions, que són aquestes modificacions que són totalment aleatòries amb la seqüència de l'ADN, es produeixen constantment i per molts factors. Per exemple, hi ha errors al procés de replicació celular, que es copia l'ADN i es replica, doncs hi ha errors, tot i que t'haig de dir que les cèl·lules tenen uns mecanismes increïbles de correcció dels errors. També hi ha efecte d'agents mutàgens. Per exemple, la radiació ultraviolada sabem que és un element que genera mutacions, i també alguns altres agents químics. En definitiva, el que fan les mutacions és alterar la manera en què les cèl·lules interpreten aquest llibre d'instruccions a l'ADN per fabricar un organisme, per fabricar proteïnes. Què passa? Com que són aleatòries, aquestes modificacions, moltes d'elles les anomenem que són nules. Què vol dir nules? Doncs que la gran part de l'ADN sabem que, o creiem, que no té utilitat. És increïble, però d'aquestes 3.000 caràcters que et deia que té el llibre d'instruccions de fer una personeta, la major part, el 90% pensem que no s'utilitzen en realitat, que són com parts com abandonades. Per tant, si allà hi ha alguna modificació, n'anomenem nula, perquè no té cap efecte. Aquella modificació no té cap efecte. Molt bé, tenim les mutacions nules. Tenim les mutacions no viables. Són aquelles que s'han anat a canviar aleatòriament la seqüència d'un ADN en un lloc que és vital. I, per tant, a l'organisme no viurà. A l'organisme descendent no viurà. És com si jo ara anés a canviar com es codifica una de les proteïnes de la sang, de l'hemoglobina. Doncs l'organisme que vulgui crear a partir d'aquí no viurà, i per tant això és una mutació que n'anomenem letal, no progressarà. Però de tant en tant, d'una manera totalment casual, es modificarà una proteïna, una seqüència per fer una proteïna, que serà viable a l'organisme, és a dir, que l'organisme viurà, no morirà, i aquesta variació aleatòria li donarà unes propietats lleugeríssimament diferents en aquella proteïna. I ja ho tenim. Aquesta és la base de la evolució. Mutacions que generen canvis a les proteïnes d'un organisme, per tant, a la forma com és i a com funciona un organisme, de manera aleatòria, que presenten petites diferències i que després veurem com la selecció natural farà que aquella variació que s'ha produït d'una manera aleatòria progressi, és a dir, d'alguna manera s'extengui a la població o desaparegui.
Molt bé. Hem explicat que hi ha dos fenòmens que fan funcionar aquesta evolució. El primer és la mutació, aquest que acabes d'explicar, i el segon parlàvem de la recombinació genètica. Això en què consisteix?
Això té a veure amb la reproducció que tenim els organismes, la reproducció sexual, on heretem cromosomes del pare i de la mare. Això ens ho sabem. A cada cèl·lula doncs, tenim cromosomes que són trossos d'ADN, per entendre'ns, que venen del pare i de la mare. Els humans, per exemple, tenim 22 parelles de cromosomes més una parella, que és la 23, que són els famosos cromosomes sexuals XY. Doncs els gàmets que nosaltres produïm, és a dir, els òvuls i els espermatozoides, només contenen una sola de les còpies de cada cromosoma. Però aquesta còpia no és ni del pare ni de la mare, sinó que el que en el procés de creació d'un òvul o d'un espermatozoide, el que fa la natura és agafar els cromosomes del pare, els de la mare, i els barregen. I creen nous cromosomes que són com mosaics, per entendre'ns, de parts del cromosoma del pare i parts del cromosoma de la mare, de manera que l'ADN que hi ha en aquell espermatozoide o òvul es pot dir que és únic. que és diferent. No hi haurà dos humans iguals. Per això els fills mai són iguals, per això els fills mai són còpia un de l'altre, per això mai s'assemblen exactíssimament al pare i a la mare. I aquesta recombinació, d'alguna manera, el que fa és, d'una forma quasi bé aleatòria, també barrejar característiques de l'ADN dels éssers vius.
Màgia, eh?
Absolutament, màgia increïble, eh?
Mm-hmm. Clar, no hem parlat encara de la selecció natural.
Clar, ara ja tenim les variacions genètiques. Les mutacions han produït variacions i la recombinació genètica ha produït variacions. Ara ve l'evolució natural i dirà quines d'aquestes variacions són bones i han d'estendre's a la població i quines són dolentes i simplement se les carregarà. Val? I això, la selecció natural, el que fa és actuar a poc i al llarg de molt de temps i bàsicament gràcies a la pressió de l'entorn. Vol dir a la capacitat bàsicament que tenen els organismes per accedir a recursos, a aliments i per tenir descendència, per trobar parella, per ser fèrtils, per sobreviure i reproduir-se. Com que els entorns van canviant constantment, els entorns del planeta van canviant, la selecció natural va actuant i va dient molt bé, aquestes variacions que hi ha hagut que han fet que aquest organisme sigui una mica diferent als seus pares, al seu pare i a la seva mare, vaig a veure si això li dona un avantatge per sobreviure més, per reproduir-se més en aquest entorn de variació que hi ha. I en funció d'això, aquella característica de l'ADN es transmetrà més o menys a la seva descendència en funció de si aquell organisme doncs, ha pogut viure més o s'ha pogut reproduir millor en aquelles condicions. I aquest procés va actuant a poquet, per exemple, no sé, els humans en algun moment, els homínids, agafem el que s'anomena el bipedalisme, que és això d'aixecar-nos i posar-nos dempeus, no?, en dos peus. Això sabem que va passar fa més o menys uns 4-5 milions d'anys, i aquesta evolució, segurament, de posar-se dret i moure sobre dos cames, segurament va venir com un resultat d'un canvi climàtic que es creu que hi va haver en aquells moments on es van obrir a Àfrica grans espais de sabana on abans hi havia boscos, de manera que l'evolució acabava afavorint la mobilitat, és a dir, els nostres avantpassats que d'alguna manera tenien variacions al seu cos que els afavorien en que es poguessin moure d'una manera més eficient, gastant menys energia per recórrer grans distàncies. I així és com a poc el que fa la selecció natural és anar afavorint els trets genètics més favorables, més bons per la supervivència d'aquella espècie.
Avui amb el Joan Anton Català, la fascinant història de l'evolució. Més enllà d'aquest procés de selecció natural que ens explica, Joan Anton, també hi ha un altre mecanisme que fa que unes característiques genètiques es vagin transmetent. I aquí entra en joc la deriva genètica.
Sí, aquest és el segon mecanisme que triarà, que destriarà i dirà, molt bé, doncs aquestes mutacions o aquestes recombinacions genètiques tiraran endavant o no. Ara havíem vist la selecció natural, que funciona en base a sobreviure el millor o el més adaptat. La deriva genètica és totalment aleatòria. És com tirar un dau. També és possible, per tant, que hi hagi variacions a l'ADN que provoquin característiques en un individu que no siguin característiques especialment favorables, no signifiquin un avantatge reproductiu d'aquell o de supervivència d'aquell organisme, però que simplement per un tema de sort es reprodueixi i aquella característica s'acabi estenent a la població. Això n'anomenem deriva genètica i funciona bé normalment en poblacions que són petites, en poblacions que estan o aïllades o són petites i on aquest efecte de l'atzar pot tenir més importància. Torno a dir, així com el que havíem vist abans, la selecció natural té una direcció clara, que és cap a la major adaptabilitat, aquesta deriva genètica no té una direcció, és simplement a l'atzar.
Déu-n'hi-do quin capítol avui dedicat a l'evolució.
És increïble, sí, és increïble, Roger. És, sí. És una cosa quan la penses.
Sí, i que difícil estudiar-ho, arribar a totes aquestes conclusions i teories,
sí.
No?
Vull dir... Sí, sí. De fet, tot aquest tema de la...
Que intel·ligents que som els humans, eh? No?
Sí, és això que a vegades hem comentat, la nostra humilitat per un costat i sí. A la vegada la capacitat que tenim de fer-nos preguntes i de trobar les o de buscar, a vegades no les trobem, però de buscar les respostes. És brutal, és increïble.
Joan Anton, va, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs atenció, perquè aquest vespre, justament aquest vespre, molt baix sobre l'horitzó sud-oest, tenim el brillantíssim Venus, que es col·locarà al costadet del pàl·lid Saturn. Molt, molt, molt a prop visualment. Serà bastant espectacular. I demà també s'hi posarà una fina lluna creixent.
Això es veu a ull nu, tot?
Sí. De fet, aquest acostament visual entre Venus i Saturn es podrà veure a simple vista perfectíssimament, i en prismàtics, de totes maneres, jo penso que en prismàtics serà més espectacular, perquè Saturn ara és molt pàl·lid, costa de veure, i en prismàtics no hi haurà cap mena de dificultat en tenir en el mateix camp de visió aquest brillantíssim Venus i el més pàl·lid Saturn.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies, cuida't.
Gràcies a tu, gràcies, Roger.
Ara tornem al suplement.